Plusvàlua Dones, un programa sobre l'actualitat econòmica i social en clau de dones i valors. Amb la col·laboració de La Caixa, Contel, Multiòptiques Roses, Multiòptiques Empúria Brava i Conell.
Bon dia, sóc Mireia del Pozo. Comencem el Plusvàlua Dones. El primer i únic programa de ràdio a Catalunya i Andorra amb temàtica de dona per tota la societat, amb 14 reconeixements de qualitat, basat en la llei de l'igualtat, perquè la realitat econòmica i social avanci per un món millor, al costat de les persones.
Els dimarts a 6:15 de la tarda i els dijous a 9:15 del matí, Plusvàlua Dones, a Ràdio Estel.
Avui volem parlar amb tots vosaltres d'un tema que està molt a la boca de tothom, del lideratge. Però què és exactament el lideratge? Com es lidera a les empreses en femení? I darrerament hi ha una sèrie de paraules que ja han estat aprovades en el RAE, la Real Acadèmia Espanyola de la Llengua, com per exemple sororitat. Per parlar de tot això, comptem amb Olga Ortiz, advocada especialitzada en lideratge femení i darrerament nomenada membre de l'Observatori de Dret Civil Privat de Catalunya en el Parlament de Catalunya. Bon dia i molt benvinguda, Olga.
Bon dia.
Els oients habituals del programa ja et coneixen. L'Olga és consellera d'aquí del Plusvàlua Dones.
Això és veritat.
Parlarem amb tu i també amb la Núria Lau, presidenta de l'Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona. Molt bon dia, Núria.
Molt bon dia, Mireia.
I amb la Bet Borés, també habitual d'aquest programa, que és la presidenta de l'Associació Internacional de Consultors d'Imatge a Espanya. Bon dia, Bet.
Bon dia a tothom.
Doncs, Olga, aviam, què és el lideratge? Perquè avui en dia és que tot arreu surt, a totes les notícies, a les revistes, i tu que ets un especialista, explica'ns-ho.
Jo només seure i escoltar a les tertulianes i dir presidenta i presidenta, a mi ja em dones marge per dir què és el lideratge. El lideratge és això, agafar en un moment determinat un posicionament i agafar el que es diu el lideratge, el liderar, el saber que tu pots ser com un altre home o dona, presidenta o sotpresidenta. No cal situar en la teva vida com a fil conductor la vida d'un home. Això seria el liderar, liderar en positiu.
O sigui que et pots posar davant.
Que et pots posar davant.
Siguis
i que,
home
sobretot,
o dona, indiferentment.
Et reconeguis amb capacitat i saber que tu també pots tenir una visió de tu mateixa positiva i que, per tant, no has de competir amb ningú més, ni home ni dona, sinó saber que la teva feina, el teu treball i tot l'esforç que has fet durant anys, perquè això no ve d'un dia per l'altre, són sacrificis, són esforços, es tracta d'estudiar, de no estudiar, de sacrificar a vegades coses que hi ha unes prioritats, però això és liderar-te a tu mateixa. Si tu mateixa no t'estimes, no creus en tu i, per tant, t'invisibilitzes, aquí està la paraula invisibilització, els altres tampoc et veuran. No es tracta de destacar de manera barroera. No parlem d'això, de cridar, d'agafar un rol masculí perquè se'ns vegi, perquè vegin que som dures. Aquí
el
estaria
potser
liderar.
El que potser va aparèixer inicialment fa uns 40 anys o 30 anys, no?, que era aquest lideratge on les dones el que havien de fer era convertir-se en la figura masculina, masculinitzar-se molt, utilitzar el seu llenguatge. Avui en dia això ja ho tenim superat i parlem d'aquest nou tipus de posar-se al davant reconeixent la capacitat.
Això ens ho pot explicar millor una de les nostres tertulianes i conselleres, la Bet, perquè, clar, també està a l'aspecte de com vesteixes, de com et vols mostrar davant d'un grup o davant d'un consell d'administració o davant d'un ple de l'Ajuntament o davant d'una reunió important amb altres companys advocats. És a dir, el rol de la dona és estar en molts jocs.
A tot arreu, perquè
sopar,
clar, estem a tot arreu.
A vegades veus sopars, no cal que anem a buscar dones a la política o dones als ajuntaments, no, quan anem a sopar amb els nostres marits i amb altres parelles, com ens situem a la taula? També és important veure aquests petits detalls, perquè aquí veuràs i pots observar si aquella dona, en concret parlem de dones,
Sí.
Jo no estic rivalitzant amb els homes, és un programa per dones, per tant parlo de les dones.
I per tota la societat.
I per tota la societat.
Sí.
Llavors, el que volem fer en aquests sopars, el que t'has de fixar és en quina ubicació et poses tu i de què estàs parlant, i de quins temes deixen a les dones i de quins temes deixen als homes. Si comencem a veure aquests petits estereotips, petits estereotips, veurem els grans estereotips. O sigui, no podem fer canvis a les nostres vides si no comencem amb la nostra intimitat, en la nostra manera de comportar-nos. Per tant, el lideratge, per mi seria un lideratge en positiu, quan tu et reconeixes, et dones compte de les teves desigualtats, perquè a vegades no et pots convertir, com deia una professora meva, en una marca blanca. No pot ser una marca blanca. Jo tindré la meva forma de ser, el meu caràcter, i dintre de la meva empatia i de la meva forma de liderar com a dona, faré o gestionaré bé o malament, però ho faré a la meva manera. En el moment que tu et converteixes en marca blanca i copies patrons i estereotips d'altres persones, i en concret de persones masculines, perquè per desgràcia encara hi ha determinades posicions molt, molt masculinitzades, llavors tens un problema perquè no t'estàs fent veure. I com no t'estàs fent veure, et sents hosta. Hosta, què vol dir? La
Clar,
cultura hosta.
Què és això de la cultura hosta, Olga? Perquè també ho veiem molt a les revistes. Darrerament en els articles surt molt la cultura huésped.
Sí, ara és una paraula que s'està posant una altra vegada en voga i que la gent està parlant. La cultura hosta és quan tu en un lloc et sents que no tens capacitats per estar allà, quan potser tens experiència, un màster, un postgrau, t'has preparat, has fet tres cursos online, o sigui, no parlarem de grans formes d'educar-nos o d'ensenyament, no. Tu estàs allà perquè t'han convidat, has de parlar d'un determinat tema, el que sigui, encara que em diguis classes de confecció, el que sigui, i tu penses que no tens la capacitat per poder parlar i comences autosabotatge.
Però per què tu penses, quan tens els estudis i estàs suficientment preparada?
Pues perquè tenim uns estereotips que nosaltres tenim por a ser refusades. L'home té por al fracàs. I les dones a ser rehusades, el rechazo, el que se llama el rechazo. Per tant, tu estàs allà i vols que la gent connecti amb tu, t'estimi i tothom estigui còmode. Bueno, ells però ni s'ho plantegen. Per tant, bé, una pròpia la por el que ens fa és no poder connectar amb les persones que es tenim davant, perquè el que volem fer és agradar-les. Com volem agradar-les, ens estem limitant. Com ens estem limitant, ja pensem que el que sabem no el sabem, i nosaltres ens batallem, nosaltres soles. Quan tu veus un ponent explicar qualsevol cosa, tu saps a vegades quina lluita té ella. Per començar, ja hi ha frases que et detecten si aquesta persona està actuant amb una certa por o una pròpia limitació, quan et diu, bueno, a mi m'han convidat i jo de ser una miqueta, comencem amb els diminutius, una miqueta d'això, bueno, aquí hi ha col·legues molt més preparats que jo, i dius, ja comencem.
El llenguatge és bàsic. Has posat un exemple molt clar, que és el tema dels diminutius.
Sí. La dona utilitza diminutius quan vol ella mateixa deixar-se petitona.
Si s'està autosabotejant.
Autosabotejant, un exemple. L'altre exemple, quan comença la ponència ens llegeixen la seva biografia, currículum, llibres que ha escrit i diu, bueno, aún no sé por qué me han invitado aquí. No, hombre, a ver, chica. No empieces así.
Vamos mal, vamos mal.
O quan comença a parlar un home, a presentar i tal, i llavors li reconeixes a ella el mèrit, ell mou el cap com dient bravo, i tu dius, bueno, o quan et toca a tu que et reconeguin el mèrit, fas com un gest de timidesa, et quedes petita, els ombros comencen a baixar, i ja aquella actitud de força l'acabes perdent. I llavors comença la teva xerrada. Ja, en tots els factors estereotips limitatius i tota aquella pel·lícula que tu t'has muntat tu sola. Per tant, primera cosa, no hem de tenir por. Si ens han convidat és perquè sabem del tema i sabem del que parlem. Hem de treure aquests estereotips que tenim al cap. Quins són aquests estereotips que a vegades es parlen? Pues que me gustaría esta gente que dijeran de mí, que cuando acabe la ponencia tienen que ver que yo he sido buena, empática. Amb el qual has de separar les amenaces reals de les amenaces que tu et formes. Ja sé que parlar en públic no és gens còmode, sigui el que sigui, però si a sobre nosaltres anem amb aquesta lluita i amb aquesta por limitativa, el que ens queda és sortear los estereotipos.
Clar. Clar, amb això el que ens estàs dient és que les dones, en el fons, per aquesta cultura que arrosseguem, doncs el que volem és agradar a tothom, que tothom ens estimi. Clar, això és impossible, no pots agradar a tothom.
Clar, és que, a més, si vivim en una societat d'estereotips, la família és així, la parella és així, tu et tractes, o sigui, tu intentes adequar-te a una foto fixa que t'ofereix al mercat de valors i, per tant, et tornes en una marca blanca. Perquè, com tothom et diu, que ha de ser així, i a sobre hem de lluitar per, amb les desigualtats, però també és bo que siguem desiguals, és com una raó de ser, no? Dius, vale, he de lluitar contra les desigualtats que es produeixen en el mercat laboral, en determinats àmbits, i a part he d'arribar al sostre de vidre i he d'arribar a llocs de poder per meritocràcia, no perquè toca. Per tant, això és una primera lluita. Però l'altra és que les coses són així, és que sempre s'ha fet així. Bueno, doncs potser dintre d'aquestes desigualtats entro jo amb la meva forma de ser.
Olga, una paraula també que realment surt a tot arreu, a les televisions, fins i tot a sèries de televisió, hi ha pel·lícules que estan sortint, és empoderament, l'empoderamiento. L'empoderament està definit de la següent manera. Es tracta de concedir poder a un col·lectiu desafavorit socioeconòmicament, perquè mitjançant la seva autogestió, millori les seves condicions de vida. És que hi ha persones, perquè a vegades hem rebut alguna trucada en aquest programa, que ens diuen és que això d'empoderament no ens agrada. Què vol dir empoderar? Quin poder és? D'on ve això?
Jo, en aquesta paraula, quan vaig ser regidora de Benestar Social i Dona, era una paraula que a mi no és que no m'agradi, però no crec que sigui potser l'adequada per una dona, però t'explicaré per què des del meu punt de vista.
És una traducció literal de l'anglès.
De l'empowerment.
Exacte.
Llavors, l'empowerment vol dir liderar-se, perquè liderar-se és reconèixer que tu ja tens el poder dintre i que, per tant, tu ja et pots gestionar. Simplement has de treure aquelles coses que et fan destacar en determinats àmbits. Per tant, ja les tens dintre. Per exemple, quan jo porto temes de violència de gènere, a l'empoderament jo no el veig bé en una víctima. El que la víctima ha de fer és liderar-se. Perquè si jo li dono el poder i després es queda sola a casa seva, el poder se li he donat jo. Per tant, jo com a advocada no puc mai tirar del carro. Ella ha de saber i situar-se en aquell moment i veure que ha sigut víctima d'un procés molt complicat. Per tant, en aquest moment és quan es parla d'empoderament com a paraula de moda, però jo estaria més en el tema de liderar.
Liderar, perfecte. Doncs ara, si et sembla bé, obrim els micròfons a les nostres tertulianes d'avui, Núria Lau i Bet Borés, que elles, a veure com veuen això del liderant femení. Com és l'essència femenina en la gestió d'empresa, Núria?
Bueno, en principi és el que diu ella, no? Que les dones, jo crec que ens han educat per agradar. També és cert que tenim culturalment una manera de liderar més de forma col·laborativa, perquè al final nosaltres el que veiem no és la unitat sinó el conjunt de les persones, perquè moltes no som individualistes en general, vull dir, això ja és un tema cultural. I penso que el que fa que també les empreses siguin molt més transversals, no? O sigui, que no hi hagin tantes barreres piramidals, els homes són més lideren més de forma piramidal, és a dir, posen més jerarquies, nosaltres gràcies a aquest procés de socialització, que també entre nosaltres som més col·laboratives, també d'alguna forma integrem l'equip cada dia amb les coses que volem fer. No sé com ho veus.
Bueno, jo diria que fins ara sempre s'ha associat, bueno, l'Olga deia molt bé, no?, que funcionem per estereotips. Mm-hmm. I llavors, allò, l'home pues, és el lògic, l'analític, el dominant, el fort, l'actiu. I, a més, això ho veiem inclús en el món animal, no?
I tant.
El lideratge de la dona és la seva família. O sigui, ella mostra el seu poder en quan sent els seus valors bàsics atacats. I, en canvi, no defensa mai el seu poder per ser el jefe de la tribu. En canvi...
Però mira, la lleona és la que caça.
Per això, sí. Per això, perquè és per la família, és supervivència per la família. En canvi, el lleó és el que té la melena, és el que s'ha de veure el rei. No? Llavors,
el
aquí
que té
veiem...
la corona.
Exacte, aquí veiem ben bé les ànsies de poder cap a un costat o cap a l'altre. La dona, normalment, no tendeix mai a lluitar per un poder visible.
Ara, quan estàveu parlant de transversalitat, d'aquesta solidaritat de les dones, hi ha també un altre concepte, ja veieu que avui estem amb molt lèxic, que és sororitat. sororitat o en castellà sororidad. El 21 de desembre de l'any 2018, o sigui ara just fa uns mesos, la RAE va incloure el terme en el diccionari. La sororitat és les agrupacions que es formen per l'amistat i la reciprocitat entre les dones perquè comparteixen un mateix ideal i treballen juntes per arribar al mateix objectiu. Resumint, és la relació de solidaritat entre les dones. És un concepte que, com diem, ara fa uns mesos per la pròpia RAE doncs, ha donat la seva validació i està tot arreu i en els propers mesos, d'aquí a l'estiu, doncs, ja veureu que serà un megaboom amb el tema de la sororitat entre nosaltres.
Als Estats Units, les sororities existeixen des de tota la vida, que són en les universitats, hi ha residències tant d'homes com de dones, i les dones són les sororities, exactament això. Per tant, aquesta cultura de protecció entre nosaltres, de convivència entre nosaltres i de lideratge femení està molt instaurada des de fa molts anys. Ojalà aquí l'aprenem i l'apliquem també.
I sentir-lo és sentir la sororitat, perquè jo l'he sentit i és espectacular. O sigui, sentir que quan tu estàs donant un pas endavant, una dona, qualsevol dona està donant un pas endavant, totes la donem, això és, bueno, és impressionant.
Clar, perquè és un benefici per totes.
Per totes, sí.
Bueno, a part de que és un benefici per totes, si a vegades fas un cafè amb una amiga i això ja t'ajuda, perquè són coses que són molt positives, eh? Entre nosaltres no tenim en compte la capacitat que tenim nosaltres de descarregar a vegades els problemes en altres amigues, que és molt positiu. Hi ha un estudi que diu que les dones patim a vegades menys depressions per aquesta cosa de trucar a algú i explicar, cosa que ells s'ho queden per dintre i no són estereotips, són estudis que estan ara al mercat. Per tant, aprofitar aquesta complicitat femenina, que deu ser la sororitat, la complicitat femenina, l'ajudar-se, l'empatia femenina, jo crec que és important. Quan tu tens al costat una dona en qualsevol àmbit de la teva vida, no l'has de veure com una rival. Hem de deixar-nos estar ja d'aquests estereotips de més guapa, més alta, més lista, més inteligente, llegarà antes que jo. No, comencem a treballar juntes, perquè ells ho fan. És quan tenen un col·lega al costat. No es plantegen alto, feo, guapo, simpático, no? Però estem una altra vegada a la roda nostra de quiero que me quieran. Voy con el cariñómetro. Voy con el cariñómetro en la mano.
Mireu ara que parles d'això del cariñómetro, Olga. Ens va molt bé. Perquè mireu quina notícia ens porta l'Observatori Social de la Caixa. Ens diuen, en el seu darrer estudi, que les dones viuen més anys, però no sempre amb bona salut i felicitat. La relació de l'esperança de vida ha pujat, la salut, però, a nivell de tota Europa, però això no va lligat a la felicitat. Per què? Perquè les dones, a part del que és la nostra feina, tenim també el que és la cura a casa i de la llar. Una cura que aquests darrers estudis, degut a aquest augment de vida de la població, ja no només ens porten a cuidar dels nostres nens, sinó també dels nostres pares i, alerta, de les nostres parelles. Les nostres parelles acostumen a ser, a nivell europeu, més grans que nosaltres i això ens comporta que, per tant, emmalalteixen abans i moren abans. Però aquest fet inverteix directament en nosaltres a que no tenim després a ningú que ens cuidi.
Yeah.
Aleshores, és bueno, són diversos factors que van empitjorant cap a aquesta felicitat nostra, cap a un deteriorament de la salut, sobretot psicològic, i que dona aquestes dades. Com ho veieu? Perquè realment està molt relacionat amb el tema que tenim avui damunt de la taula.
Home, el que diu l'Observatori de l'Obra Social de la Caixa, jo estic molt d'acord. És que, és més, ara fa dos dies vaig veure l'entrevista que li van fer al Papa Francesc, que hablava de no la madre Europa, sinó l'abuela Europa. Mm-hmm. I que sí, hem de començar a tenir present que estem envellint i, per tant, hem d'acceptar determinats fluxos d'immigració. Per tant, connecta molt aquest estudi just amb el que fa dos dies va dir el Papa Francesc. I enllaçant ja amb el tema de les dones fem la tasca de cuidadores. És que a part d'arribar a determinats llocs de poder, sigui quin sigui l'àmbit, o sigui, no relacionem poder amb empresa. Poder és qualsevol cosa que pugui liderar una dona i sigui sigui d'on sigui, perquè també està liderant casa seva.
Casa seva la lidera sempre.
Per tant, t'ho dic. Llavors, bueno, parlàvem...
És que no li queda un altre.
En altres programes parlàvem de la figura del becari. Tu pots tenir un company de vida o pots tenir a casa un becari a qui dona instruccions. Per tant, tu escuis el que vols a casa teva. Escuis tu mateixa.
Bueno, a vegades després t'ho trobes també, Olga.
Però si t'ho trobes, estan els advocats.
Bueno, sí, jo dic, ho esculls, indubtablement. Ho dic també perquè, clar, hi ha algunes persones que ens truquen i...
Però si hi ha un Kinder sorpresa, doncs pues has de parlar. Carinyòmetro de sorpresa, avui tenim moltes coses.
La vida és rica, molt rica.
És molt rica, la vida. Però jo el que crec que és important per una dona és autoritzar-se. Autoritzar-se a ser feliç. Autoritzar-se a ser com sóc. A ser com sóc, és que és molt fàcil. I autoritzar-se en que no vull ser una marca blanca. Jo crec que si esteu a Cambra de Comerç i, sí. I sobretot en tema d'imatge, també.
Això és molt important. Jo volia preguntar. No, clar, és que una de les coses que ens preocupa més és com ens hem de mostrar al món, en el món professional.
La gent ho pregunta.
Clar, perquè llavors, moltes vegades és, mira com vas vestida, mira sí. Que si vas massa masculina, doncs perquè vas massa masculina, si vas massa femenina, perquè vas massa femenina. Això, com ho veus tu?
Mira,
respecte amb el sentir-te bé, eh?
Per suposat. Jo crec que hem de començar a conquerir el nostre poder com a dones, primer a través de la nostra imatge. O sigui, que deixem de pensar que vestides de roses, de rosa, amb estampats de flors i volants, no podem ser presidentes de res, podem ser presidentes de tot.
Però llavors et critiquen, no.
És igual, però és que l'altre...
El miedo al rechazo, míralo.
Exactament,
el miedo al rechazo, el carinyòmetro, no?
El carinyòmetro l'hem de tenir com a termòmetre a dintre casa. Però fora casa, el carinyòmetro no ha de ser la mesura d'absolutament res. Ha de ser la teva vàlua i la teva destresa per fer la teva professió. I d'altra banda, jo penso que l'Olga deia una cosa importantíssima, que és el nostre llenguatge corporal. Això és... el que mostra el món quan una persona, quan una dona, sobretot, està en domini de la situació i en domini de si mateixa, no? I, enllaçant també amb sororitat, voldria dir això, ajudar a les nostres companyes quan les veiem que el seu llenguatge corporal les està autosabotejant, cridar-los l'atenció. Quan entrem a una reunió, no preguntar on em sec, no, agafa sempre el puesto que està encarat a la sortida, a la porta de sortida. Aquella és la cadira del poder. Perquè des d'allà tu vas dominant qui entra, qui surt. Quan tu parles, sempre ocupa... Perdó, quan te sentes a la taula, sempre ocupa espai. Això és una altra mostra de poder. I quan nosaltres tinguem una dona que sabem tota la seva vàlua com a professional i, en canvi, s'autosaboteja amb el llenguatge corporal, sisplau, ajudem-la, que serà el primer pas perquè ella vagi ocupant el seu espai, que, a més, li pertany per dret propi.
Molt d'acord. Sí, realment, jo crec que l'entrevista realment ha de ser que l'objectiu en aquesta vida no ha de ser que t'estimi tothom. I, per tant, si vols que tothom t'estimi, t'estaràs negant la teva pròpia identitat, perquè estàs actuant com els altres volen que actuïs. Per tant, davant d'homes i dones, en determinats llocs has de saber que la teva vàlua i el teu saber estar i la teva formació t'habiliten de sobres per estar fent el que estàs fent. I a partir d'aquí, si t'ho creus, fins i tot et guanyaràs més respecte. Perquè en el moment que en reunions de veïns, et callen i no et deixen parlar i no et deixen dir la teva, i tu penses, bueno, doncs, potser el meu comentari no és important. És igual d'important que l'altre al costat, que porta parlant mitja hora.
El masclisme és una actitud de prepotència de l'home respecte a la dona. Són un conjunt de pràctiques i comportaments ofensius contra el gènere femení. La submissió de la dona al marit encara ara, en alguns llocs, està vist com un valor positiu. Quin canvi hem patit darrerament? Patit en positiu. Feminisme. Què vol dir feminisme? Abans, quan algú era feminista, era negatiu. Era com el masclisme que acabem de definir segons la RAE, però en negatiu. Doncs el feminisme, la pròpia RAE, ho defineix de la següent manera. És el principi d'igualtat de drets de l'home i la dona. Per tant, confiem des d'aquest programa, des del Plusvàlua Dones, que tots aquells i aquelles que ens esteu escoltant sigueu feministes. Aneu tots pels drets humans, per la igualtat entre l'home i la dona. I fins aquí el Plusvàlua Dones d'avui. Moltíssimes gràcies, Olga Ortiz.
Gràcies a tu, Mireia.
Moltes gràcies, Núria Lao.
Gràcies.
I moltes gràcies, Bet Borés.
Moltes gràcies a vosaltres.
I amb tots vosaltres, estimades i estimats oients, també ens retrobem aquí, al Plusvàlua Dones. Gràcies a totes vosaltres, persones boniques, que ens esteu escoltant. I ens anem trobant dimarts, dijous. Doncs som-hi. Salutacions de qui us ha parlat, Mireia del Pozo. Feliç i productiva setmana, Plusvàlua Dones.
Els dimarts a 4:45 de la tarda i els dijous a 9:45 del matí, Plusvàlua Dones.
Amb la col·laboració de la Fundació La Caixa, Contel, Multiòptiques Roses, Multiòptiques Empúria Brava i Conell.